El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Bon dia, 9 i 18 minuts. Comencem a aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, en companyia del Rogeli Padró. Molt bon dia.
Bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia, ben trobat.
Bon dia.
Ja hem passat, tenies un encostipat o així la setmana passada.
Sí.
Vam trobar a faltar.
Ja està. Recuperat.
I el Víctor Alexandre, molt bon dia també a tu.
Hola, bon dia.
Doncs aquesta setmana que hem tingut ja l'enterrament de la sardina, ja s'ha acabat la disbauxa, ja us aviso. A excepció d'alguns municipis que encara acueix aquesta celebració, diguéssim que ara ja la Quaresma ens toca fer una mica de repòs i de reflexió. No sé si en sou fidels seguidors o no.
Jo no, personalment, no, quan era petit, clar, perquè les escoles feien anar amunt i avall amb tot això, però no, en absolut. O sigui, no, gens. Sí, van sabent tu que és això de la sardina perquè veus algun rètol pel carrer, i però no, jo personalment no. Sincerament, és que no m'interessa, sincerament.
Jo m'interessa en l'aspecte culinari, en tot cas.
Mm,
que aquest està molt bé. Els bunyols de Quaresma, el meu poble, a Pons, a Lleida, fan una cosa que és molt bona, que són les panades, allà en diuen panades, que són una mena de... Sí, una empanada feta d'espinacs, pinyons i panses, i són boníssimes, boníssimes, que els deixen a refredar fins i tot, i estan molt bé, i es mengen durant aquest temps de Quaresma. Clar, el moment en què la gent anava més a missa, era més creient i tot això, doncs es menjaven com a motiu d'abstinència, com que diuen que aquest temps no es menja gaire carn i tot això, que s'ha de menjar peix i verdura.
És que llavors es respectava molt.
Respectava molt, sí. No, jo aquest aspecte culinari de la Quaresma a mi no em desagrada, vull dir, perquè, home, portar el cos cap a menges allò tranquil·les durant un temps no està malament, eh? Jo evidentment, no ho seguiré precisament durant aquests 40 dies de Quaresma.
Que...
Són molts dies,
eh? Abans no es menjava carn els divendres, pot ser, durant la Quaresma, o eren tots els dies? No, era només el divendres, diria.
Era de juny, els divendres.
De juny, sí.
Sí, el divendres, exacte. No. Sí, se seguia a les cases, eh?
Sí, i tant.
Moltíssimes cases se seguia.
Però hi havia la butlla, eh?
Sí, i tant.
Podies comprar una butlla i...
Ah, per poder celebrar. Ah,
per abstenir-se, per això els que tenien quartos.
Sí, no.
A casa meva que no n'hi havia, vinga.
Doncs la setmana passada vam parlar del tema de Delphi, de la notícia d'aquest anunci de tancament o d'obertura d'expedient de tancament a partir del mes de maig per part d'aquesta empresa. El que sí hem vist ja és una fotografia, crec que força contundent, amb els alcaldes comarcals que feien pinya ahir per mantenir l'activitat a Delphi i defensant aquest caràcter industrial d'aquest territori. Alcaldes des de Terrassa fins a Rubí o Ripollet, Sabadell, Barberà i Cerdanyola, que s'hi van sumar aquesta iniciativa. També després d'un altre anunci força important, perquè deien des de l'Ajuntament que potser hi havia possibilitats d'encabir alguna activitat industrial, que hi havia empreses interessades. Per tant, bona notícia, però, com dèiem, d'una part teníem aquesta fotografia contundent, jo crec, de suport, i després la mateixa Delphi, la matriu, anunciava aquest excedent de plantilla a partir del mes d'abril, i aleshores el comitè d'empresa exigeix flexibilitat en les negociacions. Era en última hora, perquè m'agradava comentar-ho amb vosaltres, perquè precisament divendres passat diguéssim que vam comentar força estona aquest tema a la tertúlia, un posicionament dels municipis que jo crec que és important que rebin, sobretot aquests treballadors aquests dies.
Ara ha arribat l'home, que és el Domènec Miquel, que és l'home que...
Molt bon dia, Domènec.
No, la veritat és que sou del fins i molt poc. Que sé de la història de l'empresa, però sobre la situació actual, la veritat és que no. No, això no vau tenir l'altre dia per aquí en Jordi Casas?
Sí, vam fer un repàs ja en aquesta tertúlia, sí. I dimarts també vam comentar altres aspectes de l'empresa. Jo ho deia més com a ciutat, el posicionament d'alcaldes. Una fotografia jo crec que és que no acostuma passar veure gairebé tots els alcaldes del Vallès junts, almenys donant suport i amb colors molt diferents també als consistoris donant suport als treballadors en definitiva.
Està bé que s'impliquin perquè que agafin el bou per les banyes. Això està bé perquè, home, a més que encoratja molt la plantilla, imagina't, no? Des del punt de vista dels treballadors, veure que no només hi ha un alcalde, en aquest cas seria l'alcaldessa de Sant Cugat, sinó que hi ha altres alcaldes d'altres municipis propers, que de diferents colors polítics, a més, que això és el que li dona més força, que fan tots una causa comuna en defensa d'aquests llocs de treball i del directes i indirectes. Escolta, tot això és molt important i, per tant, jo crec que encara sembla que les mesures que es van prendre no seran tan dràstiques i que possiblement s'aconsegueixi que l'empresa no marxi. Home, seria terrible, eh? Home, seria terrible, és molta gent.
Però sembla que hi ha comentaris de que hi ha alguna empresa interessada.
Això ho va dir l'Ajuntament, en què havien rebut alguna iniciativa, no? Proposta d'empreses. Vull dir que és positiu, ara falta esperar que això doncs prengui forma i que es materialitzi abans d'aquest mes de maig, que podríem dir que és com una línia vermella, un topany per aconseguir aquest acord.
El que volia dir és que dels 500 treballadors, clar, no tots són de Sant Cugat, vull dir que la implicació dels alcaldes està molt bé, com diu el Víctor, i fins i tot també hi ha el vistiplau, el recolzament de totes les forces polítiques locals de Sant Cugat, però com deia, de la comarca també, perquè clar, venen treballadors de tot arreu, de la comarca, de Barcelona també, però també sobretot del Vallès, Terrassa, Sabadell, Rubí i clar, Sant Cugat, no? Per tant, el recolzament és benvingut i tant de bo que en causes tan justes i tan bones com són aquestes, doncs els alcaldes es posessin d'acord. I això d'una banda, i de l'altra, ja no tocaré el tema, no l'enceto perquè és un tema molt controvertit, doncs ens sentíssim una mica més comarca, no? Perquè en el cas de Sant Cugat, doncs justament, no sé per què, però bé, sí, podríem parlar-ne, això pot ser un tema de debat d'hores, no? De que no sempre ens sentim integrants de la comarca, una comarca que, des del meu punt de vista, és una mica artificial, no? Vull dir, allò de pertany a Terrassa, a una mancomunitat que es diu Terrassa i Sabadell, etc. No? Bé, però el que volia dir no era això, això deixem-ho aparcat.
No, però és interessant això que dius.
Sí,
no,
és que realment, a nivell comarcal, en aquest cas sí, ens sentim més comarca i més partíceps del que som o hauríem de ser els integrants dins d'aquesta comarca del Vallès Occidental, no?
Però tu què creus? Què dius? Que els santcugatencs no ens sentim vallesans?
No ho sé, jo sempre he tingut és una percepció, és una percepció de que els santcugatencs sempre ens hem sentit més abocats cap a Barcelona i pot ser també molt per la procedència de molts habitants nouvinguts a Sant Cugat, que pot ser de Terrassa. No tenim massa tirada, a banda del tema administratiu, judicial i de pertinença a aquests nivells, no?
Hospitalari.
Hospitalari també, etcètera. Sí, sí, amb aquest nivell està clar que és així.
Ara en parlarem.
Però vull dir allò, la percepció, no ho sé, jo dic, és molt personal, eh? De pertanyença a la comarca del Vallès, amb la cocapitalitat Sabadell-Terrassa, bé, a mi se'm fa una mica estrany, eh? No sé.
Però hi ha una associació Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí, no?
El triangle industrial, sí.
I es veu que funciona, no? Perquè les tres alcaldesses es troben i hi ha activitats, no?
És una, precisament, però pel que deia el Rogeli, això és una iniciativa força, força nova en què, l'eix de la B30, com li diem nosaltres, que és el tram de l'AP7 que passa pel Vallès, doncs sí que hi ha hagut, amb això s'ha materialitzat un acord força important a nivell de, per exemple, d'indicatius. No tots els polígons industrials estan sota una mateixa marca o paraigües, per compartir aquesta mobilitat, interessos que jo crec que juntament amb l'autònoma, doncs, i el centre d'Alba, per exemple, doncs formen un clúster, que diuen en anglès, de pol industrial molt important a Catalunya, per cert, en número d'empreses i també de negoci.
Sí, realment és per pensar-hi, perquè suposo que és una cosa més psicològica que interessada. Vull dir, no és que la gent tingui preferències, no sé, d'un altre caire per Barcelona o pel Vallès. Vull dir, no hi ha cap animadversió, no? Sinó que és, suposo que en part és això que diu el Rogeli, de la procedència, el gros de la procedència o d'origen dels santcugatencs d'avui acostuma a ser Barcelona, predomina Barcelona. I això fa que, lògicament, com que el lloc de procedència és aquest i és tan proper, molta gent tingui més tirada a fer determinades activitats a Barcelona, on té un ventall molt més ampli, que anar cap amunt, diguéssim, o més cap a l'interior i anar cap a Terrassa o Sabadell. Pot influir, també influeix, sens dubte, les comunicacions. Les comunicacions són tot. És a dir, el tren del metro del Vallès, doncs anar a Barcelona és tot molt més ràpid, senzillament. Mm-hmm. És més ràpid. Clar que trigues un quart d'hora més en arribar a Plaça Catalunya, mm-hmm. però tu saps que per agafar el tren a l'estació, cada moment n'hi ha un a Barcelona. A Terrassa i Sabadell t'has d'esperar una miqueta més. És diferent. Suposo que són coses que jo ara intento recordar això que deia el Rogeli quan vaig arribar a Sant Cugat, i clar, jo venia de Barcelona i sí, és veritat, mai vaig tenir tirada anar, quan parlo de l'any 74, on les coses que hi havia a Sant Cugat eren poquetes a l'hora de... Ara és una ciutat on trobes de tot, però en aquell moment, per comprar certes coses, millor que anessis a Barcelona o un altre lloc, a Terrassa o Sabadell. I mai tenia el desig d'anar a Terrassa o Sabadell, mai em sortia. Directament, si necessitava alguna cosa que Sant Cugat no ho trobava, anava a Barcelona.
Perquè tu venies de Barcelona, estaves acostumat a comprar a Barcelona, i aleshores mantenies aquest costum. Simplement és això.
Exacte.
Però també hi ha una altra cosa que s'ha de tenir en compte, que és que nosaltres estem amb una duplicitat. És a dir, per una banda som comarca del Vallès Occidental, per una altra banda som àrea metropolitana.
Mm-hmm. Sí.
Des de l'any 1953. Vol dir que portem 60 anys estant dintre de l'àrea metropolitana. I aquesta dualitat de que, bueno, per segons què sí que depenem de Terrassa, però per segons què depenem de Barcelona, és molt clara. A veure, els nostres taxis van igual que els taxis de Barcelona.
Estava pensant això, justament, exacte.
O els residus, sí, precisament, no formem part del negoci comarcal.
Són grocs.
És això. I, per tant, no és tan senzill, diguéssim. Clar. És evident que hi ha una tendència de la gent que ha vingut a Barcelona que continua amb els seus costums antics. El Rogeli no, perquè el Rogeli ve de Pons, i de Pons...
Pons per i Londres.
Però a nivell cultural, a nivell lúdic, tampoc no hi ha cap facilitat, perquè, per exemple, el centre comercial que han posat allà, aquí a la Generadera, si no tenim cotxe, no s'hi pot anar. En el tema de cinema, no? Jo estic sempre indignat amb el Cinesa perquè fa setmanes que vull veure una pel·lícula que la recomana a tothom i que en el Tot Sant Cugat hi viu una pàgina recomanant-la, el qual volia dir que si sortia aquí la feien al Cinesa, doncs no. La feien al Dielmo. Aleshores, em surt més a compte agafar el tren i anar al Verdi que no pas al Dielmo.
Bé, hi ha l'autobús,
Sí, però quan, cada quan passa, tu.
Sí, no ho sé.
No.
Sí, l'autobús... No. I, a més,
I quan surt del cinema, llavors...
A la sessió de nit no hi ha autobús.
No.
Bé, això sortia a l'Observatori, l'altre dia, el tema de mobilitat i els autobús.
Això no és cap facilitat, per tant, vas de tirar de Barcelona, perquè és més fàcil.
Estem més ben comunicats amb Barcelona que amb Cerdanyola. Ho tenim aquí a quatre passes, a vegades caminant i arribem.
Amb això que diu el Jaume, em va passar que vaig haver d'anar al centre comercial, jo no tinc cotxe, i vaig agafar l'autobús, Sí, el davant de casa.
El de Leonardo, no? És el...
Sí, el B2 o no sé quin és. I molt bé, pujo, però clar, com que no sé exactament, no coneixes les parades, perquè les parades no hi ha com el metro que diuen el nom del lloc on vas, no? Centre comercial o el que sigui. Clar, vaig veure, arribo i hi havia una parada que estava abans d'arribar al centre comercial, que és davant del Leonardo. Però dic, pot haver-hi una parada que estigui, o potser ara l'autobús girarà i anirà. No, que va, i em vaig passar... Gairebé, em va dur les quimbambes i després, clar, si havia d'esperar l'autobús de tornar, vaig anar caminant fins al centre comercial, per una zona que ja no és del tot, hi ha zones que no és pròpiament de vianants. És clar, tot això fa que molta gent digui, escolta tu, bé, a vegades és per una qüestió lúdica, com diu el Jaume, del cinema, però, clar, també són empreses privades. I Elmo és una empresa privada i Cinesa és una altra empresa privada que programen
no
el que volen.
No tenen cap relació i Elmo amb Cinesa?
No, tenen res a veure.
Són competència.
És americana també i Elmo no?
No, i Elmo no. Cinesa sí.
Cinesa sí, totalment.
Sí. Home, tot i que la història totalment. De Cinesa és interessantíssima, perquè va néixer, la va fundar inicialment un senyor que es deia Arquer. Inicialment es deia Arquer Films i són els que van crear el que era el Windsor Palace i on hi havia el Teatre Windsor i van crear un complex que era de diferents pisos, el Teatre de Butxaca que era el Windsor, hi havia un lloc que era un restaurant i després hi havia un altre lloc que no me'n recordo què era i hi havia dos ascensors. I jo ho recordo, ho sé, perquè jo, quan era jovenet, que tenia 16 anys, per guanyar-me algun calaró, feia d'ascensorista del Windsor. I anava amunt i avall pujant gent al teatre, aquí que hi havia 4 persones i l'ascensorista.
I portava vestit, dos artistes, no?
Vestit de granat i tot, bueno, com un grum. Sí. I això era una empresa de luxe. El Windsor volia ser la cosa més espaterrant d'Europa.
El cinema més gran de Catalunya, el Windsor.
1.500 localitats.
Es va estrenar la Provincia de Llevó i va ser un èxit.
I allà va actuar el Louis Armstrong. El Louis Armstrong va actuar allà. El Louis Armstrong. I bé, és igual. I aleshores, doncs, aquesta empresa, finalment, el senyor Arquer va morir, s'ho va quedar l'Alfred Mates, que és el productor i company de la Amparo Soler Leal. I aleshores, durant molts anys, va ser la seva empresa. I finalment això es transforma en Cinesa i, tot i que recupera la història de l'empresa, i per això té la central a Catalunya, a Barcelona, tot i que està per tot l'estat, doncs avui dia ja és una empresa...
Que és capital nord-americana.
Nord-americana, totalment.
I la programació és absolutament americana.
Sí.
Sí,
les pel·lícules bones,
però això passa també
no les fan.
Amb les cadenes com del Yelmo que comentàvem, acostuma a passar, són poc reductes els que queden que programen cinema europeu, per exemple, Filmoteca,
però,
sí.
Però no podrien alternar, ara han fet això dels dijous o dilluns, però són pel·lícules clàssiques, però és que ja, per exemple, hi ha el fet d'aquesta pel·lícula, que ha tingut molt èxit, que la van fent setmana darrere setmana, i penso, potser un dia...
Quina pel·lícula és?
Deu ser la del Michael Caine i el Harvey Keitel, no?
Ah, sí, hi havia el Yelmo, sí que hi era, agitat l'altre dia.
Sí, i la noia, la cronista, hi havia una pàgina sencera recomanant-la, que era la millor d'aquella temporada, i el Claudio, bueno, l'anem a veure. Ah, no, estava... I a més, no estan ben organitzats, perquè, per exemple, avui... surt a la programació, tot és Yelmo, hi ha una Cinesa, i diu, no ens han passat la programació. I el tot diu, Cinesa no els hi passa la programació.
Bé, no, vol dir que en el moment de tancar la redacció del mitjà, no han rebut encara la programació.
Bueno, una mala organització, perquè el vam per Yelmo.
Sí, clar.
Un altre fet, que és erroni per part d'ells, és que van anunciar a Platerets que farien tota la versió original i aquí molt de li van dir tot això, inclús feien anuncis per Catalunya, esclar, perquè la gent vingués la versió original, i ja vam preveure que això no omplirà més el cine, no depèn de la versió, depèn de la pel·lícula, perquè si fan llaunes americanes, per més que les facin en anglès, i efectivament han anat fent anuncis i ara ja tornen a posar versió original i doblada. Perquè, esclar, no...
Doncs precisament parlàvem de l'AMB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que Sant Cugat ha tingut vinculacions des de fa molts anys, tema residus, per exemple, doncs no en forma part del Consorci Comarcal a nivell del tractament dels residus de Sant Cugat. Ahir coneixíem sobre el tema, i hem parlat també dels hospitals, l'Hospital General de Catalunya, finalment...
Sí.
La Generalitat expulsarà aquest hospital de la xarxa pública sanitària, feia algun servei que encara com a prestació pública, per exemple, doncs coneixien des del 2011 que era subseu del Servei Públic d'Oncologia de Radioteràpia, que es feia a Terrassa, a l'hospital, i que com a subseu també ho estava fent fins ara a l'Hospital General de Catalunya. Això és conseqüència de l'acord de Junts pel Sí i la CUP, que preveia doncs, que els centres hospitalaris privats amb ànim de lucre sortissin doncs, d'aquest acord del CatSalut, del Siscat, que eren aquests hospitals de fundació privada, del qual formava part la Clínica del Vallès i l'Hospital General de Catalunya. Dèiem, precisament, una de les mancances en què des de fa molts anys aquí Sant Cugat s'ha reivindicat, que era aquest hospital referència compartit entre Rubí, Cerdanyola i Sant Cugat, no es va materialitzar per qüestions econòmiques, però el tema del concert, que les dues empreses que han anat gestionant l'Hospital General de Catalunya han reivindicat doncs, que es fes un concert més ampli que l'Hospital General de Catalunya, sobretot per les poblacions de Rubí de Sant Cugat, tampoc ha arribat a bon port, i ara els serveis que hi havia a l'hospital marxen d'aquí a Sant Cugat. Per tant, sí o sí, l'hospital que tenim aquí de referència és el de Terrassa, sigui Mutua o sigui Hospital de Terrassa de l'Ix. És el que d'una manera aquest acord diguéssim que afecta directament a Sant Cugat. Com ho valoreu?
Els usuaris els hi perjudicarà?
Els que feien serveis públics dins de l'Hospital General de Catalunya, sí, a partir del mes de febrer.
Però si va al Pinyol de Terrassa rebrà el mateix servei.
Sí, rebrà el mateix servei, sí, però diguéssim que s'amplia aquesta distància.
Tant de Terrassa com que allà és l'Hospital General, no vull dir que no.
Home, no, en tren, no. Que jo crec que ni en tren ni en cotxe.
És curiós perquè aquest és un hospital privat, però d'ençà que ho van inaugurar, que era enorme, monumental, hi ha quatre plantes que s'han per inaugurar, eh?
Sí,
no ha estat mai a ple rendiment, eh?
Sí, això és el que ha reivindicat aquesta empresa, sobretot comparant-se amb altres hospitals que tenien el concert privat, el concert públic, volia dir, no s'entenia, o ells no han entès mai per què no s'ha ampliat quan hi ha una tercera planta que diuen ells, està pràcticament buida, que s'han fet rodatges de televisió i cinema perquè no està infrautilitzat. Veieu-ho... Com valoreu això, sobretot a nivell de ciutat? S'ha de tornar a obrir aquest debat, ja que en aquest cas Junts pel Sí i la CUP, que han negociat aquest pla de xoc en els quals s'incluïa això, s'ha de tornar a posar sobre la taula els serveis del Vallès Sud, per exemple, com els hospitals?
Jo diria, jo vaig pensar que en el moment en què hi va haver una, diguéssim, crisi de l'Hospital General de Catalunya, quan era absolutament privatitzat, era totalment privat, pensava que el projecte que hi havia anterior de construir un hospital públic en aquesta zona, pensava que passaria per això, perquè la Seguretat Social absorbiria l'edifici, per tant també es faria càrrec d'aquest hospital i tindríem ben a prop de Sant Cugat 90.000 habitants i Rubí, molts habitants també,
Castellbisbal
i Castellbisbal i tota la zona.
Els mateixos.
Jo crec que els números sortirien perquè donessin servei des de l'àmbit estrictament públic als habitants de tota aquesta zona. A veure, tampoc ho tenim tan lluny, la veritat és això. Tenim Terrassa, que ho tenia aquí mateix, i a veure, les ambulàncies van de pressa, però vaja, a vegades va de minuts la cosa, no? I tenir un servei més pròxim és el que crec que faria falta a la nostra ciutat. Ara,
sí, però fixa't, a Terrassa, si a un santcugatenc li toquen a l'hospital de Terrassa, a l'hospital, no a la mútua, a nivell de servei públic es multiplica, has d'arribar en tren i després agafar la línia 1, sí. No sé quina és, la línia hospital que li diuen.
Queda allat, la mancomunitat.
Vull dir que sí. és una estona per a aquells que no tinguin vehicle privat.
Sí. No, jo puc posar l'exemple de la meva filla, que va tenir una nena fa 3 mesos i va tenir la nena a la porta de l'hospital de Sabadell, perquè estava allà. clar, aquí a Sant Cugat no es pot parir, sí que es pot parir, però clar, vull dir, d'aquella manera, no? I el va tenir a la porta, no va arribar ni a l'habitació. A veure, és un exemple que jo he viscut ara mateix, i si voleu és anecdòtic, tot el que vulgueu, no? Però és tan real com el que, com la vida mateixa, no? Per tant, tenir un hospital més proper, més pròxim, jo crec que seria la qüestió. I que fos de titularitat pública, dic, jo també, jo, perdoneu, però jo encara estic molt pel tema públic, per l'escola pública, pels hospitals públics, i perquè realment doncs, tot, aquests serveis estiguin a l'abast de tothom.
Sí, el problema, diguéssim, que l'Hospital General és que, com que ha sigut una iniciativa privada, passar, diguéssim, a públic, vol dir que hi ha d'haver unes compensacions econòmiques per intermig. I llavors aquí el problema són els diners, no és una altra cosa. Sí. Llavors, a veure, no és que l'Hospital General estigui disposat a cedir una planta, no cedirà res, en tot cas vendrà, llogarà, però no, diguéssim, no cedirà. I és clar, aquí és on ve un plor de la criatura, no? Perquè és clar...
Ha anat canviant de propietari.
Sí, és clar.
Bueno, però és multinacional.
D'acord, però a veure, diguéssim, la Mútua de Terrassa també és una empresa privada. És una mútua i per tant és una empresa privada que té uns socis, etc, etc, i a partir d'aquí s'ha anat desenvolupant i de més. Ara, vull dir, doncs, potser diguéssim els plantejaments de la Mútua de Terrassa eren uns i els plantejaments que sempre ha tingut l'Hospital General han sigut uns altres, no? Sobretot perquè l'Hospital General, doncs, potser es va gestionar malament al principi o potser es va estirar més el braç que la màniga i aleshores resulta que van haver-hi, diguéssim, uns forats enormes i que es havien de cobrir, etcètera, etcètera, no?
I crec que són els, parlant dels propietaris, són els tercers propietaris de l'hospital, després de l'Hospital General de Catalunya, que era l'empresa mare, el va comprar Capio, que em sembla que era capital suec, i ara el té IDC Salut, que és aquesta empresa també força gran aquí, amb força implantació a l'estat espanyol, sobretot a Madrid i aquí a Catalunya. Em sembla que el Sagrat Cor també en forma part ara d'aquesta xarxa d'IDC Salut.
Jo recordo que això va ser en els anys 70.
IDC Quirón Salut ara, de fet, és que els noms també van canviant, és el grup sí. Quirón, de fet.
En els anys 70, jo recordo que és quan es va fer una campanya per aconseguir aportacions de particulars a la materialització de l'Hospital General de Catalunya.
Per l'accionariat, entenc.
Sí, accionariat. Sí. I s'anava buscant gent diversa, de tota mena, que t'explicaven la idea que hi havia, els principis fundacionals de l'hospital, quins havien de ser, i si tu volies fer la teva aportació...
Un dels impulsors era el senyor Bassat,
Ah, sí? Sí. Bueno, hi havia molta gent amb diners...
Va ser un dels promotors,
Que ho va fer. Sí, però en aquells moments, aquí, més o menys, em sembla que eren unes 100.000 pessetes.
Sí,
100.000 pessetes que havies de posar com a soci.
Sí.
I abans tenies una sèrie d'avantatges com si tinguessis una butaca de platea del Liceu.
Sí, tenies
uns drets. Només que el dia que es va cremar el Liceu, els drets aquests de la butaca es van acabar.
La butaca també.
I el dia que aquí, diguéssim, doncs, també, diguéssim, això la cosa va fer fallida, tots els drets d'aquests socis es van acabar absolutament, Vull dir que aquesta gent són els que realment els hi ha tocat el rebre, Vull dir, perquè
conec
diversos socis d'aquests que... Quina enredada que ens van fer, quina enredada que ens van fer.
600 euros dels anys 70, no sé com en seria ara, no? Però, clar...
Recordo molt bé perquè...
No, però això era molts diners als anys
70. Sí.
Que vaig estar a punt d'entrar-hi, sort que m'ho vaig llifarar. Però era això, exactament 100.000 pessetes, que en aquell moment era molt. Llavors havien de fer un hospital esplèndid, el més avançat d'Espanya.
Home, en realitat venia a ser com una mena de Verkami, no? És a dir, sí, perquè, clar, vostè posa uns diners, crowdfunding posa uns diners, i després...
Però això també ho ha fet Rui Mateus, la seva...
Li donarem una butaca, no un llit, no? Tindrà un llit...
Però és que el projecte era bo, era avançat, era bo...
La idea era bona.
Sí. Inclús la construcció...
Sembla una nau espacial, és modern.
No, a més, per exemple, diguéssim, conec un, diguéssim, els que era de Cerdanya, no?, d'aquests socis primers i de més. No es preocupi perquè el vindrem a buscar amb helicòpter, no?
Sí.
I esclar, per això hi havia la pista.
Tenien un helicòpter, tenien,
I és la pista.
Sí.
Allà hi ha l'helicòpter del RAC.
Ara hi ha el del RAC, sí. Però originalment hi havia un helicòpter que era d'Hospital General.
Falsacis de butaca.
Sí.
En canvi, ara...
Potser no hi havia benzina, però feia patxoca.
Últimament he anat a veure algun amic que s'ha hospitalitzat i realment a nivell estructural està molt decadent.
Sí, a l'interior...
Li convé una mà de pintura i de recuperació.
És que té... Està molt, ja té una trentena d'anys, aquest hospital.
Home, però els anys 70. Sí, sí. De mantenir-lo, la Mutua de Terrassa està perfecta. I aquí està de cadena, noi.
Sí, també és més antic que el Sagrat Cor de Barcelona, no? I això que diu el Jaume no està tan decadent.
No.
Es fa manteniment i vas fent, sí. No? Un hospital no és una cosa que hagi d'anar a terra cada 30 anys, vull dir que ha de durar
el manteniment, simplement.
Clar.
Sí, però el problema és sempre el mateix, que quan és una empresa privada els que posen diners en aquesta empresa no es volen obtenir uns beneficis, i per tant, per obtenir aquests beneficis es retallen despeses, i aquestes coses, doncs...
Sí, per això, en un hospital és fotut, perquè vas a veure una persona una malalta que ja està fotuda de natural, i a sobre entres pel passadís a l'ascensor i ho veus tronat i dius, mare de Déu,
ja
aquest noi no en sortirà.
Sí.
Bueno, hi ha algun hospital privat de Barcelona, no diré el nom, amb què aquesta part, diguem, la part d'hotel, per dir-ho així, està perfecta, però de virus de quiròfan, els que vulguis,
Sí,
la part aquesta, diguéssim, està molt maca. Després la neteja de l'altre, bueno, va com va. Però de virus de quiròfan conec una sèrie de gent, tots allò, mútues grans d'aquestes importants, dels enginyers, dels arquitectes i més que han passat per allà, i tots han acabat amb un virus de quiròfan.
Sí. Després ens expliques quin és, per l'antena.
Sí,
per no anar-hi, clar.
Digues, Rogelet.
No, deia que això, que realment ha passat de ser un hotel de 3 estrelles a una fonda...
No, de 5 era,
tu. De 5, i que realment això, és sobretot per la gent que va fer aquella aportació a aquell temps, ha sigut un tema doncs, que els ha defraudat molt. Això d'una banda, i d'altra banda, clar, també... se sostenen en gran part també gràcies a les mútues, que sí que són les que continuen funcionant, com que la medicina encara, la medicina pública, no funciona al 100% o tan bé com voldria en molts casos, doncs hi ha molta gent que encara fa l'opció de la medicina privada o de les mútues, i l'Hospital General de Catalunya encara acull moltes mútues de les quals se'n nodreix i pot... Clar, i llavors el que dèieu, realment, el tema del manteniment doncs, és un tema molt secundari, perquè primer hi ha el tema del personal, m'imagino, el tema de la medicació, el tema tot del manteniment de l'hospital, però no pas en aquest sentit de la imatge, no? Bé, això és així.
És que un dels principals serveis que ofereix el món privat és la celeritat.
Exacte.
Perquè en aparells la Seguretat Social té els millors. Són caríssims, són brutals, brutalment caríssims, no? I clar, això, doncs, evidentment, el món privat no pot tenir-ho, no sempre pot tenir-ho. I per tant, això que dèiem, per exemple, l'important a vegades és la cuina, no? No està bé que la pintura sigui neta, però dius, a la cuina no hi ha escarbats, oi? Puc menjar en aquest restaurant, perquè si no... Doncs en aquest cas, dius, la part, el moll de l'os de l'hospital és bo. La medicina pública és la millor en aquest sentit. El problema és que té, clar, milions de persones i milions. Sí. I aleshores, clar, quan tu tens una necessitat, si és mínimament urgent, home, si és ultraurgent, passaràs davant. Però si no tant, doncs aleshores t'has d'esperar, i et pots esperar 2 anys a vegades, segons per què. Clar, això la medicina privada, doncs és d'un dia per l'altre, com aquell que diu, no? D'una setmana, la setmana següent ja hi ets.
Clar.
Davant d'això, clar, si ho vols has de pagar. Per tant, el retard és l'enemic de la medicina pública. Però no crec que això tingui solució, perquè és una qüestió de gent, de milions de persones.
Sí, sí.
I clar, no pot ser un hospital a cada poble.
És el que passa a la Vall d'Hebron. A la Vall d'Hebron tenen el millor en quant a maquinària, en quant a especialistes, cor, tot, i el clínic. Però clar, estan a tope. Aquesta gent, doncs, l'altre dia que sortia, em sembla que era la mare del Cuscubiela, sortia en una fotografia, no sé si el
Twitter... Sí, però era falsa.
Sí, era falsa, al final. Sí. Però vaja, podia ser qualsevol altra família, no? Allà a la sala d'espera, era, doncs, que no l'acabaven d'atendre. Perquè...
I era falsa?
No era una foto que estigués ell allà. No, era una foto antiga.
Però vaja, això a l'hivern, que hi ha molta passa de grip, que hi ha molta aglomeració, que els hospitals estan plens, és el que et trobes freqüentment, no? Ara, clar, jo és el que dic sempre, tu te'n vas a la Vall d'Hebron amb un problema greu i és que, bé, tens tots els mitjans i més, i això no sempre t'ho trobes a la medicina o als hospitals privats o al clínic.
Clar.
Aquest és el tema. Ara, per tot l'altre, doncs, evidentment, qualsevol hospital privat tens la immediatesa i tens el metge al moment i tens l'atenció, doncs, fins i tot més personalitzada.
Sou mutualistes, vosaltres? Teniu mutua...
Jo en tenia fins que ja vaig no poder pagar-la. Sí.
És que ja en parlàvem, per exemple, de les pensions... que havia arribat un moment en dues generacions, molta gent fa uns anys amb les pensions, els plans de pensions, volia dir, feien aportacions pel rendiment fiscal, i ara és al revés. Hi ha molta gent, sobretot el tema d'autònoms, que ahir ens explicava una persona que es descomptava cada de la seva nòmina, que no era massa grossa, es descomptava sempre 30 euros per un pla de pensió privat. Vull dir que és, amb el tema de les mútues, sobretot amb el tema d'especialitats, ja no els ingressos hospitalaris, perquè... però sí que moltes especialitats que hi ha, un dermatòleg que pots esperar segons com fins a gairebé 6 mesos, 7 mesos, segons com acaba passant que hi ha gent que es fa mútues per 50 euros al mes per tenir accessos a serveis que no són indispensables però que agilitzen l'atenció a nivell privat. I
jo soc d'una mútua privada de tota la vida i ara a la meva edat moltes mútues privades posen molts inconvenients i augmenten la tarifa a la gent molt gran i han de plegar i llavors queden sense assistència.
Sí, sí.
En el cas meu estic encantat i em costa diners, però t'asseguro que el servei que rebo és esplèndid. I com a anècdota, em va fer soci fa 50 anys el senyor, el poeta Salvador Espriu, que era un venedor sinistre, que parlava d'aquella època, ens va fer una obra per nosaltres, que era l'Antígona, i parlava, i escolteu, deia de vos, escolteu-vos, vos pla, us hauríeu de fer d'una... a conducció, que abans és conducció.
Sí, una conducta.
Una conducta.
Una conducta.
Sí, un meu germà ha muntat una associació que és una conducta, i us hauríeu de fer soci, perquè aniria molt bé.
Els poetes ja no es guanyaven prou per la vida.
Però m'agradaria que això sortís en algun lloc, perquè és un cas insòlid que el poeta Salvador Espriu es dediqués a fer soci, no?
Sí, home, devia tenir una comissió, clar.
No, absolut. En absolut, el que passa és que no hi deia, home, som aquesta gent de la comèdia. No, comissió, ni pensar-hi, no.
Tu has fet l'Antígona de Salvador Espriu, la versió?
Sí, la vam estrenar nosaltres.
És curiós, jo la vaig fer a l'institut.
A l'Espriu?
Sí, la versió d'Antígona d'Espriu.
Quin paper feies, jo?
El Molp. Sí, i tant. La protagonista era... la Rosa Maria Carrasco, la filla del Carrasco Formiguera, i el protagonista era el senyor Joan Alavedra, que acabava d'arribar d'estar de secretari amb el mestre, parlava amb el mestre. Sí, en aquella època feien coses importants.
Doncs nosaltres teníem un professor a l'Institut Molt Engrescat que ens va...
Podria ser conegut de l'Espriu, no?
No sé, ens va proposar fer l'Antígona perquè en aquella època, estic parlant de l'any 98, 97, 98, es feia a nivell de Catalunya, aquell any, un reconeixement a Salvador Espriu i en el que es confrontava l'obra d'Antígona original de Sòfocles amb la Salvador Espriu. I el concurs aquest, que vam quedar segons a nivell de Catalunya, es feia un treball de síntesi a tercer de BUP, comparant, fent una certa tesi i investigació de les dues obres, comparant-les amb la Guerra Civil, bueno, els trets que va afegir Salvador Espriu.
Era una crítica contra el Franco, claríssima. La censura la feina que vam tenir, perquè ens la provés.
Clar. I una obra de teatre i no recordo què més, eren tres coses, es va fer una final...
I tu hi sorties, sí?
Jo estava, repartíem una mica jo estava en un grup de teatre per l'Institut del Teatre Extern, sí. Però en aquesta obra jo estava més amb el tema del treball de síntesi, diguéssim, yeah. I amb el tema de realització, perquè ho vam enregistrar, perquè havien d'enviar una còpia enregistrada al tribunal, diguéssim, sí, del concurs, sí. Aquest. I aleshores, just en aquesta obra no hi vaig participar, sí que vaig fer d'altres, però no... També els que fèiem grec fèiem cada any també una obra de... Sí, sí. Bueno, vaig fer
les assembleàries i tal. Una versió lliure, però realment antifranquista.
Hi ha una versió...
I en canvi s'ha fet poc, eh? No s'ha fet massa, amb repartiment no s'ha fet, eh?
Hi ha una versió més nova del Jordi Coca.
Del Jordi Coca.
Sí, sí, que deu tenir 10 anys o una cosa Coca. Així, del Jordi Coca.
La van estrenar lliure.
Sí, sí, sí.
Sí, és veritat. Sí, sí. Vam veure... l'Antígona, sí, al Teatre Nacional, el TNC a la Sala Petita,
sí, aquí, oi? Sí, aquí a Sant Cugat, sí. Jo no recordo que la
gent... La Canes la va fer, la va dirigir la Canes.
La Canes, sí, la
sí,
va fer una versió.
A Cerdanyola, no va trobar teatre aquí, la va fer.
I al Teatre de Ponent la vaig veure, també, sí.
El Teatre de Ponent, sí.
Sí.
Doncs en un 3 i no res, arribarem a les 10 en punt, avui 100% Sant Cugat, la tertúlia. Hi ha altres temes que
anirem... No, està bé.
Ja en parlarem, ja en parlarem.
Tinc ganes de parlar de la Rita Barberà.
Jo crec que tindrem temps per parlar-hi, eh? Mira què et dic.
Sembla que no ha vingut mai aquí.
No ha vingut mai.
No ha vingut mai, s'ha encuat.
No
sona. Afortunadament, sí.
Ho hauríem notat, vull
dir. Deia en Domènec que ara li diuen Rita la cantaora, perquè ha amenaçat que cantarà totes les
hores. I si vingués...
I l'han tornat a forar, eh?
La temperatura pujaria també, amb el caloret pujaria la temperatura segur, eh? Sí.
A mi el que em va agradar molt va ser quan va anar el Papa a València, que va sortir era pancarta, que deia allò... Rita... El papa sabe lo tuyo.
Sí. És que no sap ningú, que és lesbiana, la Rita, de tota la vida. I tant.
No, tens raó.
No ho sabies, tu? No. Fixa't.
Sí, sí, però...
Ni idea.
Sí,
sí,
sí. I per cas que deia, però Rita, el papa sabe lo tuyo.
Bueno.
Ella no ho ha negat mai, tampoc li ha preguntat, es fa públicament, però sí, sí.
Doncs ho deixem aquí, gràcies al Rogel i Pedró, al Domènec Miquel, al Jaume Pla i al Víctor Alexandre per haver vingut a la tertúlia de divendres.
Bon cap de setmana.
Nosaltres els deixem ara en companyia de la Carme Reverte i el programa Sant Cugat a Fons. Tornem dilluns amb més tertúlia a partir d'un quart de 10 del matí.
Molt bé.
El gall del monestir, amb Joan.